matí estan assegurant la zona i continuaran a l'hora baixa.
Passant 4 minuts a les 3 del capvespre, és tot de moment. Les notícies tornaran al butlletí de les 4. Ara vos deixam amb Ted Tot.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1128. Heu de saber que avui fa 45 anys de la creació dels embassaments del Gorg Blau i Cuba.
Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge. Solo qua su in città sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va.
Sí, avui començam amb una efemèride perquè és l'aniversari de la creació de dos elements que a Mallorca tenim perfectament assumits, tot i que són de relativament recents. Perquè avui fa anys la creació dels estanys del Gorg Blau i de Cúber. Tot i que pugui semblar mentida, en realitat les aigües del Gorg Blau i de Cúber només tenen 54 anys de vida. Els pantans de Gorg Blau i Cúber, situats a la Serra de Tramuntana, al municipi d'Escorca, es van inaugurar dia 17 d'abril de l'any 1972 per abastir d'aigua Mallorca. De fet, actualment, aquests embassaments aporten de mitjana de més un 18% de l'aigua potable que es consumeix a Palma. Actualment, relacionam el Gorg Blau amb un embassament, però se diu Gorg Blau perquè, efectivament, hi havia un gorg, és a dir, un clot d'aigua en el llit d'un torrent. Era un gorg per on passava un vell camí empedrat entre Solla i Lluc, que passava per damunt del torrent amb un pontet, un lloc molt famós per la seva bellesa i fins i tot s'hi ha trobat un jaciment, el poblat prehistòric d'un Malluig, un indret que, dèiem, per la seva hermosura, ja tenia turistes al segle XIX i fins i tot Miquel Costa i Llobera va escriure un poema inspirat en el Gorg Blau. Deia així: adeu tristón castellada del Pla de Cuba i el Malluig, seguint l'aigua que fuig d'aquesta terra desolada, sorprèn-mos ulls la portalada d'un paradís. L'aigua s'atura, són encís, i com que diga reposau, dolça és la calma del Gorg Blau. Però amb el boom turístic de la indústria va canviar tot i la població de Mallorca va començar a augmentar. És per això que Gesa va decidir construir dos embassaments, el del Gorg Blau i el de Cuba, dos dels cinc que en realitat s'havien de fer, perquè estaven previstos també embassaments a Almadrà, a Orient, prop de Vinyarax i a l'Ofra. Però era molt cas de fer i hi havia dubtes de la seva eficàcia. Així que avui fa 54 anys que se va inaugurar aquest embassament pel ministre franquista d'Obres Públiques, en Fernández de la Mora. Hem anomenat l'origen del topònim del Gorg Blau, que ve de Gorg i Blau, però no el de Cuba. Poc en sabem d'aquest topònim. Antigament apareixia amb la grafia Culver i, per tant, seria anterior al temps dels àrabs. Començant.
Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
Com està? Tau, ben trobats un dia més atenta a aquest programa que de dilluns a divendres, avui ja són divendres, i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa ple de diversitat que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat del dia. Avui hem parlat d'aquests 54 anys del Gorg Blau, però ara hem de conèixer qui saben totes les lletres, i són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver i en Miquel Junts. Sí, un dia més aquí a taula. Com anem, Xisco Nadal?
Molt bon dia.
Com anem, Miquel Junts?
Va bé, bon
dia. I com
dia.
Va, Celestí Oliver?
Molt bé, bon dia.
Bon divendres, divendres assolellat, divendres que ja fa ganes d'estar al carrer amb aquest bon temps que fam. Doncs sí, molt de divendres estem avui i molt de temes que hem preparat per aquest programa que el començàvem amb aquest Azzurro. Vos agrada l'Azzurro?
Sí, sempre.
Adriano Celentano.
Visquen Adriano.
És etern.
I tant que sí. Per allò del blau. Però bé, tenim més temes. Celestí,
sí.
Si t'assembla, començarem per tu.
Sí, com a darrer dia de la setmana jugarem a Tentol, repassarem l'actualitat del dia i avui parlarem amb l'artista mallorquí Pau Aguiló, que aquest dia és, de fet, ja és a Milà perquè participa de la Design Week, és a dir, de la setmana del disseny, amb el seu treball pictòric, amb les seves pintures, La trama de l'ànima.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente. E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare, perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Con Italia che non si spaventa, con la crema da barba la menta, con un vestito gessato sul blu e l'amo viola la domenica.
Avui ens hem posat molt italians,
clar,
per començar. La música italiana.
Partirem
sempre,
a Itàlia,
sí.
Anirem fins a Milà, perquè en Pau Aguiló és un mallorquí, se va criar al Gaida, però fa anys que viu a Londres, on fa feina com a artista. Els seus interessos artístics han anat variant, passant de l'estètica més urbana a un art més refinat. Ha estudiat a la Camberwell College of Arts, a la Universitat de les Arts, on se va graduar el 2024, i ha exposat a diversos espais, com ara la Galeria Pelaires de Palma. Avui el coneixerem més i també sabrem d'aquesta exposició de pintura que du la Setmana del Disseny de Milà.
Molt bé. I avui també posarem música en aquest programa amb en Pablo Sierra. Com sempre, ho farem amb les cançons dels altres i avui música i cinema del bo.
Són els temes que alimenten les bandes sonores de les pel·lícules de Quentin Tarantino, tan conegudes com les mateixes pel·lícules? Jo gosaria dir que sí. De Reservoir Dogs a Once Upon a Time in Hollywood, tot el cinema d'aquest director està travessat per cançons que ja existien, però que cobren una altra dimensió, una dimensió ben diferent, quan es projecten en pantalla gran. Deim això perquè avui, a les cançons dels altres, ens capbussarem a la música de Kill Bill.
He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down.
Dóna-mos un Tarantino i una Nancy Sinatra i és una combinació perfecta. Després parlarem amb en Pablo Sierra de tot plegat. Miquel, més temes.
Avui a la taula de redacció haurem de tornar a parlar de l'eclipsi solar total que hi haurà dia 12 d'agost, i és que ja hi ha agències que aprofiten aquest dia per organitzar excursions especials per poder observar-lo d'una manera única. Xerrarem d'una agència que ha muntat una excursió amb el tren de Soia i després amb vaixell per veure aquest eclipsi solar des de la mà. Així que xerrarem amb una persona del tren de Soia que ens explicarà un poc com funcionarà això.
Pujar tot fins que, a Soia en tren i llevar...
Tot i que no ho han organitzat des del tren de Soia, però el tren de Soia només és una manera d'anar fins a l'esport de Soia.
Utilitzaran aquest transport.
Exacte. També comentarem un article del País que explica els avantatges i els problemes que la intel·ligència artificial t'organitzi la vida. No sé si l'utilitzàveu vosaltres per organitzar la vostra agenda. Jo no.
M'ha creat l'atenció, de fet, que hi hagi artefactes d'intel·ligència artificial que t'organitzin la vida.
Li pot demanar al ChatGPT directament. Fem l'agenda i te la fa. Però després que funcioni o que no, ja és una altra cosa.
Clar, que li facis cas.
T'ha de conèixer bé, no?
T'ha de conèixer bé, però... sempre se pot fer, si li dones lo que val sobre, sí. I acabarem parlant d'en Rels B, aquest artista mallorquí, perquè és a punt d'obrir un gimnàs a Palma, juntament amb el boxejador també mallorquí, José del Río.
Vente y no te quites que tú así. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiró de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo si te tengo enfrente. Tirando labias que yo voy pa'lante. Si yo sé que te la sabes toda. Siempre me salen for you. Yo la quería pa' mí. Mi bebé sí, bebé sí. Una varita diseñó su cuerpo. Y la verdad si está más buena prosta. Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile.
La varita diseñó su cuerpo. Y la verdad si está más buena prosta.
Ella tiene el truquito, el pasito de baile. Yo me la pegué pa' que baile, me baile. A mi me gusta que me tire...
Doncs sí, abans els famosos muntaven restaurants, ara supos que també qualcun, però també gimnasos, i en parlarem. Si ahir parlàvem de l'auge dels establiments asiàtics, també parlarem de l'auge dels gimnasos, que de cada vegada n'hi ha més per tot arreu de les Balears. Xisco, més temes per avui.
I a la tercera hora d'avui, a partir de les 5, entrevistarem una de les nostres marines de Tenton, la Marina Huguet, perquè acaba de treure nou llibre, un àlbum infantil musical il·lustrat amb un títol que ben segur que a vos sonarà. Ara no tenes, és un llibre il·lustrat per la nostra companya Marina Huguet, creat també per ella, publicat per 17 edicions, i ella ha creat un llibre interactiu, que és ple de codis QR que vos remetran a les versions que el músic Joan Pérez Villegas ha fet d'aquest clàssic de Ton pare no tenàs, un llibre per gaudir en família i també per poder escoltar les diferents versions d'aquest Ton pare no tenàs, d'aquesta tonada popular que qui més qui manco l'ha cantada qualque vegada en aquesta vida.
I tant, que bé. Un llibre musical que després podrem conèixer i també cantar tots junts, perquè la Marina va anar amb en Joan, no és vera?
Així és, avui cap vespre seran aquí tots dos.
Que bé. Doncs d'aquí una estona a Ton pare no tenàs, 3 hores de programa que ara comencen i en les quals tenim les línies obertes perquè hi participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també teniu un número de participació directa, ja ho sabeu, que és el més famós d'aquest arxipèlag, el 971 13 99 00.
Escriure'ns a l'Instagram del programa, @tentolib3, al Facebook de Tentol.
O també al correu electrònic
o sorpresa,
que nosaltres, que tentol@ib3radio.com.
Avui som divendres, Xisco Miquel, moltes gràcies. Fins d'aquí una estoneta, perquè ara hem de saludar el nostre tècnic, un home que li agrada molt la cançó Ton pare no té nas, tot i que de petit no la podia cantar perquè ell
va néixer
a Donosti,
sí,
a Sant Sebastià.
Sant Sebastià no la canten.
No, però
ara sí que ja la pot cantar.
Ara li encanta.
Sí.
Clar que sí. Avui tenim a Nick Hernández, el control tècnic, i ara mos toca conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Idò sí, moment per conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual jugarem amb el nostre convidat d'avui, que avui tenim un tema molt interessant.
Molt interessant, sí. A més, que bull, és un tema que darrerament, sí, aquests darrers anys té força.
Agafa força, sí.
Margalida, la rabiosa actualitat avui ens du a parlar d'una neo Mare de Déu.
Sí, sí.
Si el poden dir així, li deim així, eh? És la Mare de Déu de la Penada.
A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rosa i llarga fins als talons. A Mallorca hi ha una dama que és hermosa com el sol. Té la cabellera rosa i llarga fins als talons. Sa mare la pentinava amb una pinta d'or. Valga'm Déu, Aina Maria, robadora del meu cor.
Idò sí, avui volem dedicar el programa a Celestí Condes, una neo Mare de Déu. No és un concepte nostre, sinó que l'han cunyat el diari Tot Pla per denominar la Mare de Déu de la Penada, sí. Però vos demanareu, si no ho sabeu, qui és la Mare de Déu de la Penada. Idò, és una història molt peculiar que hi ha darrere de la creació i la veneració d'aquesta Mare de Déu de la Penada. Ara fa 46 anys, del moment en què un grup d'amics, de manera completament improvisada i durant una conversa amb to humorístic, varen crear aquesta figura religiosa que té presència tant a Mallorca com també a Cerdanya. Aquesta història va començar una Setmana Santa a la llibreria Jovellanos, una mítica llibreria que estava situada a prop del passeig del Born de Palma. Era una llibreria, la Jovellanos, que va tancar l'any 1996 i que va crear aquesta vocació a la Mare de Déu de la Penada. Cada dissabte de matí hi havia una tertúlia literària on s'arreplegava gent de la cultura, escriptors, artistes, i fou dissabte, dia 5 d'abril de l'any 1980, que fou concretament dissabte de Pasco, i els que eren presents parlaren de la processó de l'Encontrada i varen dir, mig en broma, que la Mare de Déu, per ser fidels a la tradició de Mallorca, hauria de dur una panada. És a dir, la Mare de Déu no hauria de dur flors a la mà, sinó una panada, que és el menjar representatiu d'aquesta celebració a Mallorca. En aquella trobada hi havia, per exemple, Francesc Sallaràs, el propietari de la llibreria, però també hi havia en Joan Guerra, artista, en Gabriel Gené Manila, l'escriptor, i també Llorenç Moyà, el poeta. La qüestió és que dissabte següent a la tertúlia tornaren a parlar d'aquesta ocurrència i ja Llorenç Moyà havia duit una primera composició dedicada a la Mare de Déu de la Penada i Joan Guerra havia fet un primer esbós del que podria ser la imatge. Així va començar tot aquest moviment que ha estat fins avui imparable.
Ramallet, si tu te'n vas, jo ja no tenc.
tant en quant tornaràs. Remellat quan tu no hi ets, res del món no me consola, i arreu me trobo tota sola, m'assemblen buis esquerrets. Remellat quan tu no hi ets.
Allò que va començar com una broma va deixar de ser-ho quan en Joan Guerra, l'artista, va comparèixer a la processó amb un dibuix de la Mare de Déu de la Panada a la mà. Aquest va ser el punt que va donar el sus a la història d'aquesta Mare de Déu, que continua viva 46 anys després. Poc després va fer la primera escultura d'aquesta verge amb el mateix estil que actualment encara es conserva. Va ser l'any 1984 que els impulsors d'aquesta Mare de Déu varen fer una passa més i varen crear l'Ordre dels Cavallers de Santa Maria de les Panades. Aquest ordre va néixer amb uns objectius clars que són deure de tots els cavallers: promoure el coneixement i la devoció a la Verge, l'amistat entre cavallers, i el seu lema és l'amistat engendra vida, i també promoure la cultura mallorquina. El 1990 arribà el moment clau per a aquesta figura. Els cavallers encomanaren la imatge de fusta de la Verge, la varen fer beneir i l'entronaren a Sant Honorat, al Puig de Randa, on també la veneren. Però durant la Setmana Santa, ja fa uns anys, la Mare Déu de la Panada ha estat exposada al mostrador del Forn de la Soca. I la tradició és encara viva, i tant és així que aquest diumenge, dia de 9 d'abril, a les 10:30, es farà la festa de la Mare Déu de la Panada a l'ermita de Sant Honorat, pujant a cura.
Sí.
Què t'apareix aquesta història?
Jo l'anava a veure.
Sí?
Sí, sí, sí.
L'he
visitada,
ja
la Mare de Déu de la
Panada.
A Palma, clar. És una... A Palma hi ha la primera talla d'aquesta Mare de Déu, i a Sant Honorat hi ha la segona. Que
aquesta
se
de fusta.
Exacte, de fusta.
Molt bé, doncs aquest serà el tema d'avui, no?
I d'oi, dit i fet, jugarem i parlarem avui aquí a Tèntol amb la Mare de Déu de la Panada.
Així ho farem. Són les 3:25 minuts. Continuem, tot una parlarem de la Mare de Déu de la Panada, però avui tenim una pregunta. La pregunta del dia va relacionada amb el capítol que veureu diumenge a IB3 Televisió de Tèntol, aquest diumenge, de 9 d'abril a les 3:15 del migdia, després de l'informatiu, un nou capítol de Tèntol dedicat al sexe. Sí, molt empolat un pop vers aquesta setmana, i aquí la pregunta que està relacionada. Diu així: el naixement de Venus és un quadre molt famós de Botticelli. Va ser pintat al segle XV i ara es pot veure a una galeria, la Galeria Uffizi de Florència. En aquest quadre, la copinya sobre la qual s'erigeix la Venus és un símbol de fertilitat. De fet, la copinya també s'utilitza per referir-se a l'òrgan sexual femení. Però la pregunta d'avui és: sabeu què és a Eivissa també una copinya? De copinya es va avui la cosa. Hem parlat de la copinya sobre la qual s'erigeix el naixement de Venus, aquest quadre tan famós de Botticelli. Hem parlat que la copinya també pot referir-se a l'òrgan sexual femení, però és una altra cosa, a Eivissa concretament. I quina és d'aquestes tres?
Sí, és un tipus d'anell d'or, propi de la pagesa promesa en matrimoni. són uns recipients en els quals bevien antigament els pitiusos els dies de festa, però. És el recipient on es fa el flor.
Què trobau? Que és una copinya a les pitiuses a Eivissa, concretament? Per jugar amb nosaltres, com sempre, teniu dues opcions.
Sí, a través de l'story de l'Instagram, @tentolivetres, o telefonant al 971-13-99-00. 971-13-99-00.
Sabeu que és a Eivissa també una copinya ara d'arram.
I'm gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight.
I love the way you fight.
Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly.
You know what you are? You are
sax bomb, sax bomb.
Yeah,
you're a sax bomb.
Uh-huh.
You can give it to me when I need.
Give me sex bomb, sex bomb. IB3 Ràdio és història.
Inca Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca Batega Il·lusió. Batega futur. Inca Batega. Ho sents.
Tens un negoci comercial o de restauració a peu de carrer o a un mercat municipal i has fet millores? Palma Activa t'ha obert una línia de subvencions de fins a 6.000 euros per a tu. Per a la modernització i la innovació, l'estalvi energètic i el desenvolupament sostenible, la seguretat, l'accessibilitat i la insonorització. Termini obert fins al 5 de maig. Tota la informació i sol·licituds a palmaactiva.co. Ajuntament de Palma.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, a ses en revés. Perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en Catses Nova, allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Les 3 i 32 minuts, tornem a ser aquí en directe. Avui amb una pregunta sobre la copinya. La copinya pot ser moltes coses. Una copinya, de fet, si entrava al diccionari, té moltes excepcions. Avui n'han recollides unes quantes. Una d'elles és que pot referir-se a l'òrgan sexual femení, per exemple. Però n'hi ha una altra, Celestí, aquesta sí. És d'Eivissa.
És d'Eivissa, que és una copinya Eivissa. És un tipus d'anell d'or, propi de la pagesa promesa en matrimoni. És un recipient en el qual bevien antigament els pitiusos els dies de festa. O és allà on se fa es flor. Uh-huh.
Avui no era fàcil, aquesta pregunta, ja ho dic, perquè és una excepció d'aquestes cartes de cercar i no és ni tan sols el covemoll. Però la resposta correcta és que és un tipus d'anell d'or de la pagesa pitiusa, la pagesa eivissenca, però més en matrimoni. De fet, és una joia espectacular. Saps les joies que duen les pageses eivissenques? Sí. I doncs hi ha una d'elles que se diu la Copinya i és preciosa i significava això, doncs, que aquella pagesa havia estat promès en matrimoni i du aquella enramallada de joies, una d'elles. És la Copinya. Vos recomanem que cerqueu una fotografia perquè és realment preciosa aquesta joia eivissenca que, curiosament, també se diu Copinya. No és un recipient on es fa el flor, que
no
podria tenir forma de copinya, però
no. No.
Ni tampoc un recipient on es begui. Avui ha estat complicada la cosa, de fet, molt empatat tot, però amb un 43% dels vots, i que han dit que és un tipus d'anell.
Ja n'hi ha.
Han encertat també aquesta pregunta. I per què hem posat avui aquesta pregunta? Doncs perquè fa referència a un tema que tractarem diumenge al programa Tenta al Divetres Televisió, el 16. Encetem un nou capítol de Tèntol. Si teniu el Lotea, mireu si hi ha roba estesa, perquè el d'avui és un dels programes més verds que hem fet mai.
Poseu rombos.
Què és el sexe? Com vols que ho definim?
Ets la relació entre dues persones.
I paren ser dos i tres, és que puguis.
Exacte. De diferent sexe o d'igual sexe.
Perquè et poden posar moltes coses diferents.
Sí.
Ara,
sí,
és una cosa molt agradable, el sexe ben duit.
Quan realment en saps és quan ja s'acaba.
Però això coses avui en dia tenim viagra.
Tèntol, nova temporada. Diumenge hora baixa a IB3.
Que riurem amb aquest programa. Doncs això, a les 3 i quart aquest diumenge a IB3 Televisió. Dit això, però ara hem de conèixer el nostre convidat d'avui.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Sí, moment per conèixer el nostre convidat d'avui, però abans s'hauran de sotmetre el nostre qüestionari electrònic avui per parlar de la Mare de Déu de la Panada.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Sigueu benvinguts. Comencem.
Qui sóc?
No m'heu dit el nom.
Noms i adreces.
Jordi Llebret Sans. I Miquel Matas Ferrer.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
No, visc a Sencelles. Ja a la muntanya, Puigpunyent.
Anem al gra. Per què li agrada més el camp que la ciutat?
Bueno, perquè me vaig criar en aquest entorn i desig viure-hi i morir-hi. M'agrada molt la ciutat venir-hi, però m'agrada viure a la pagesia.
Molt bé. Ens dirà per qui treballa?
Per govern. I jo faig feina professor a una escola concertada, els Gracó.
Sisplau, centrem-nos en els fets.
Li agrada la xocolata?
Bueno, ja ho crec. Molt.
A part del clavegueram, la medicina, l'educació, el vi, l'ordre públic, l'irrigació, les carreteres d'aigua dolça i la salut pública, què han fet els romans per nosaltres?
Bueno, mos varen llegar moltes coses que avui en dia veiem que són ben útils. Entre d'altres, la nostra llengua.
Has sentit parlar de Plató, Aristòtil o Sòcrates?
Sí, fa molt d'anys, a l'aula. A l'aula, i perquè ho dono jo també classe.
Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
Oh, després d'haver dinat una estona de descans, però jo és més consagrat. Jo el ball de bot, sobretot. Entre altres coses, no pot de gimnàs, però el ball de bot.
Espero que no t'incomodi aquesta pregunta, però és que tal l'haig de fer. Ets feliç?
Molt. M'hi sent molt.
Jo també, molt feliç i molt estimat, també.
A
quina hora te'n vas al llit? A les 8?
Sempre a la mateixa hora. 21:30, a les 9 i mitja del vespre.
Jo no, jo me'n vaig dormir laudates. Ja són de ben l'una o un poc més.
Una actuació extraordinària.
De vegades la sinceritat pot ser fatal.
Jo us crec. Però penseu que, en definitiva, la meva opinió no vol dir res.
Estic molt content que hagin vingut.
Són tan encantadors.
No sé quin dels dos em fa més ràbia.
Adéu, ens veiem d'aquí a 20 anys més.
Adéu, que vagi bé!
Fins demà!
I això és tot el que heu de saber per ara. Us n'informarem quan ho creiem oportú.
Tranquils, que anirà tot bé.
Les han sentit respondre molt bé aquest qüestionari electrònic, ja en sabien, eh? Jordi Llebrés, Miquel, Matos, com esteu? Benvinguts.
Moltes gràcies per tornar-se aquí.
Segon pic.
Sí, sí, sí. Miquel.
Jo ja l'havíeu passat per aquí.
En Jordi, no sé si ets segon o tercer, com sí, que, clar, jo... teniu tant de trulls.
Crec que un preu, sí, un preu de vegades, preu mallorquí, sí.
Ho sou trullosos.
Sí,
però estem tan encantats de venir. Sí.
En Miquel parla d'indumentària, de ball de bot.
Tot això són les meves cabòries.
Sí, exacte, sobretot l'investigació.
Sí, l'investigació del tema d'indumentària, cultura popular, això és on jo me moc més en soltura.
I en Jordi també, en Jordi, que hem de dir, cronista de Sencelles i tantes altres coses. Però avui heu vingut a parlar d'un tema que no n'heu parlat mai aquí,
no,
que és la Mare de Déu de la Panada. Perquè vosaltres dos sou membres de l'Orde.
Sí, som cavallers de Santa Maria de la Panada. En Jordi més veterà que jo, jo un poc més jove.
No hi ha molta diferència, Miquel. No.
Paraules
quan
majors.
Quan te varen fer cavaller, sí. Bueno, un parell d'anys.
Com hi entrau? Com vols fer en cavallers?
Perdona?
Com hi entrau en aquest ordre?
Bueno, molt varen proposar i... no varen dir que no a cap dels dos. No varen dir que no. Mira, és un tema que d'uns anys enrere mos com cridava l'atenció, mos agradava tot aquest moviment. Sí que és vera que quan nosaltres vàrem entrar hi havia uns anys com un poc més apagadets, per dir-ho de qualque manera, i ens ajuda d'aquest equip que fèiem, aquest grup de cavallers joves, que mos anomenàvem joves.
Gràcies per ser jove, Jordi.
Sí. Bueno, intentàvem animar un poc la festa i tornar a moure un poc aquest títol i aquest coneixement sobre la Mare Déu de la Panada.
Exacte, com dèiem, en temes de ball de bot, posa't la rotlo.
Oh, molt bé. Sí. I de quin tema se tracten en aquest orde de cavallers i dames de Santa Maria de la Panada?
Com a temàtica, és a dir, sobretot té com a lema l'amistat, sobretot, i la cultura. Vull dir, amistat i cultura són les dues, i la devoció a la Mare de Déu, evidentment. I vull dir, són els estàndards grossos que ens mouen a tots a tenir aquests punts comuns entre uns i els altres.
Perquè abans ho han dit, és una neo-Mare de Déu, la Mare de Déu de la Panada?
La Mare de Déu no pot ser mai neo. No pot ser mai neo. No. La Mare de Déu
no és
neo.
És a dir, no encunyam aquest terme.
No, és una nova advocació de la Mare de Déu, un nou títol, enguany té...
Clar, la Mare de Déu no, però
la Panada, la vocació, sí que és. És a dir, és una neo-advocació. T'agrada aquesta paraula, no. Margalida? No. Ah,
però té 46 anys, però aquesta vocació.
Ho deixen a mi de com una neo-advocació, sí. No una neo-mare. Està molt bé que precisem,
de...
eh?
Sí,
exacte.
Sí,
sí,
el lèxic és molt important.
Sí, però els periodistes sempre han de posar etiquetes a tot.
Sí, correcte. Sí. Sí, a veure, va néixer fa 46 anys.
Clar, ja no és nou, si fa 46 anys.
Ja no està nou.
No.
Jo escolto una cosa, tenc dos més, i l'altre dia uns joves de la catequesi meva em van deixar ben clar que jo ja no era jove. Ai, que m'ha fet d'assumpte, això, que m'ha fet de mal.
Jordi, ets joveníssim.
Gràcies,
eh?
Gràcies.
El nostre oient podrà veure sí. Instagram.
Gràcies.
No tenir rues, en Jordi.
Ets un pollet, Jordi.
Gràcies.
I Miquel, també.
Pare grossa.
Gràcies. Idò, mira, aquesta vocació de la Mare Déu va néixer fa 46 anys en el sí de la llibreria Jovellanos, un antic establiment literari que hi havia en el carrer de Jovellanos de Palma.
Ho recordem.
Va néixer entorn de la cultura, va néixer amb motiu d'una tertúlia literària i artística que ja s'hi celebrava cada dissabte de matí, va ser dissabte de Pasco de l'any 1980, i és una Mare de Déu que no, com molt bé en Miquel ha dit, quan ha parlat dels tres pilars fonamentals de Sorda, no la podem deslligar de la cultura mallorquina. Eh? El nostre deure com a cavaller és aquest de promoure el coneixement i la devoció a la Mare de Déu, però sobretot fomentar entre tots nosaltres, entre els que formam aquesta ordre, l'amistat. És el lema de, és el lema de nosaltres com a cavallers, és el tema fomentar l'amistat.
I això existeix ja a altres bandes, una vocació no, o una Mare de Déu creada no fa molts anys?
Mira, perdona, Miquel.
No, poc de ser.
Ahir mateix vaig tenir coneixement de que a Catalunya s'hi venera la Mare de Déu dels arxius com a patrona de tots els arxivers. L'han proclamada com a patrona de tots els arxivers del món. És una Mare de Déu encara més recent, una vocació a la Mare de Déu encara més recent
que
la nostra. Però sí, vull dir, la Mare de Déu jo crec que té necessitat de fer-se present en mi de la nostra societat, i la Mare de Déu se manifesta actualment encara de maneres diferents, com pugui ser santuaris reconeguts a nivell universal, com pugui ser, per exemple, Medjugorje, però encara aquí això mos cau molt en fora.
Sí, però el lloc mateix.
Sí, el lloc, sí.
No? Com a medieval ja és una vocació establerta i estimada i venerada per mallorquins.
Mm-hmm. Però la Mare de Déu de la Panada també és a Sardenya.
Sí.
Com és això,
Miquel? A Sardenya mos trobam que una illa germana, que de vegades estan a prop però tan llunyans, sí. Mostrant que allà també la panada és un dels emblemes primordials de la seva cultura pròpia. I hi ha una estudiosa, una Verònica Mata, que és una antropòloga, que comença a trascar per la Mediterrània i troba que aquí a Mallorca hi ha unes panades cosines germanes en les nostres, en forma i això, però són més grosses.
Els pessits també són ben iguals.
Els pessits són ben iguals, els farcits amb variants, però també xotes és principal. Per tant, també aquest missatge també d'aquesta cultura judeocristiana que mos ha amarat tota la Mediterrània. Mm-hmm. I ella, entre coneixement d'això, entra en contacte amb en Francesc Celleres, que és el gran mestre de la nostra orde, i ella pues, queda tan enamorada de que hi hagi una vocació dedicada a un producte tan popular i tan humil com és una panada, que després ella va en les seves investigacions i això, pues, també ha dut aquesta vocació cap a Sardenya. Uh-huh. I la trobam a Sardenya, també.
I l'any passat mos convidaren. Sí. I molt de gust que passaren de menjar panades.
Sí. Menjau panades, això anava a demanar. Sí. Perquè suposo que aquesta vocació
molt
també
diferent
va...
diferent de les nostres.
Mira, les panades allà no se consol com una panada individual com nosaltres petites, sinó grosses que són per compartir.
Grosses, però d'un pam? O
no, grosses...
Com una coca.
Com una coca.
Exacte.
Com una coca.
I són de Can de Xot, d'una altra regions panaderes. Per exemple, l'Alguer, que allà a l'Alguer no és tradició fer panades, per exemple. Mm-hmm. Però, en canvi, les altres zones, sí. I duen, bé, Can de Xot, qualcunes duen oliva i bioliva,
oliva,
herbes...
domàtica seca, els pèsols eren per tot.
Els pèsols també. Ah,
sí. Sí. La queixofa, la ceba...
Exacte, sí.
Eren molt sucoses, eren molt bones, oh? Molt bones.
I sempre se'l fer els dies de festa grosses com un aliment per compartir dies de festa important. No només per Pasco, també en fan per Nadal, perquè a Mallorca també hi ha tradició per Nadal fer panades. És a dir, és una cosa que queda molt...
I menjant sempre de panades, tot l'any.
Però vull dir que aquesta cosa molt fossilitzada per Pasco, però vull dir, arxius i això, que per Nadal hi havia pobles que deixeu fer panades perquè era com un aliment festiu. També.
Clar que sí.
I allà pues, hi vam anar fa 2 anys, Jordi.
2 anys, 2 estius, farà guany.
I veritat... també tenen imatge?
Sí.
Sí, també tenen una imatge.
Sí. Tenen una imatge que fa un escultor sard, i en tenen dues, i després dues són, Jordi, no?
Són semblants, són semblants en ser d'aquí.
Bueno, és una versió lliure.
Sí, és art més sard. Sí, molt va xocar un poquet,
Més sard i més, sí, com més contemporani, també. Sí. Però llavors sí que tenen un plafó ceràmic.
Més neo.
Sí, és ben neo.
Això sí que li poden dir neo, sí. Tot permet.
Més neismes. Sí. I després en cap també tenen un plafó ceràmic, que nosaltres els vam enviar, i la tenen a un lloc com principalment la panada és un restaurant, de vora, que és una gran devota del maig de la panada, que era aquella família, i on les panades forma part del seu tarannà i la manera de viure, perquè era un restaurant, i allà un plafó ceràmic...
Que reprodueix la Mare de Déu nostra.
Que interessant. Aquesta experiència exacte. Cultural.
I ara hem d'anar, sí. perquè la volem molt col·locada, sí. els balladors nostres de la Riba, que són, formen part d'aquesta ja, família sí. panadera, volen que vagin allà, volen dur els nostres xeremiers, ben que dir, volen fer una gran festa a Sardenya.
Mos avisareu.
Reforçar aquesta germanament. Clar. No, vos avisareu, no, vos diran que vengueu a nosaltres.
Ah, podrem venir.
I que cobrigueu-se aquest gran event, per favor.
Seria fantàstic. Mos encantaria. Venir que atento allà.
Sí, sí, sí.
Escolta,
quan forma Sardenya, vèrem, és a dir, molts de lligants en la nostra cultura.
Molts.
Que curiós.
A vocació de Mare de Déu i altres coses, i moltes coses. I bé, de fet, ells també em prenen un article a Salà, perquè clar, allà és sapanada, també.
Li diuen sapanada.
Sapanada. Uh-huh. I de fet, hi ha una ruta de sapanada, però són els pobles que han conservat aquesta menjua d'origen medieval.
Tradicional, clar. Sí. Vosaltres d'imatges també en teniu dues.
Sí, tenim dues. Tenim la primitiva, que la va crear a partir de lo que va succeir aquest dissabte de Pasqua de 1980 en Joan Guerra, artista que va popularitzar, va introduir, va popularitzar, va fer molt popular el seu art naïf, i aquesta Mare de Déu és preciosa. És preciosa, sí. L'any passat la varen restaurar i ara ja fa 2 anys que tota la ciutadania de Mallorca la pot contemplar en el mostrador del Fornet de la Soca, i com molt bé diu en Miquel, diu, és que ell diu tant en son mostrador, en sa atmosfera del forn, i això.
Sí. I ses panades.
I ses panades, sempre en revoltada de panades i crispells i tot això. Està magnífica, vos convidam a que aneu a veure-la.
No pot estar això millor acompanyada.
Sí, sí.
A més que és fornet, vull dir, ho tenen també, no, i en Tomeu i en Maria José, que també ho tenen com, és com un altar gastronòmic,
sí, sí.
I aquell altar, pues, la Mare de Déu corona el que és un altar. És la Mare de Déu que la Mare de Déu ve a passar ses festes.
I també són soci, també són socis, no, perdoneu, també són cavallers.
No, na Maria José la vàrem nombrar cambrera de la Mare de Déu.
Cambrera?
Sí, perquè té, ella és com a Madonna del forn, és la que té cura durant...
Ah, clar.
Quan ve passar les festes de Pasqua a ciutat, esclar, té cura de s'imatge la Mare de Déu.
I l'altra la teniu al santuari.
Clar, sí.
A Sant
Honorat.
Data de 1990, és obra d'en Mateu Fortesa. En aquell moment era l'escultor de més renom d'Inmaterial Mallorca en aquella època, de la dècada del 90, i és una Mare de Déu, talla de fusta, però bellíssima, amb uns aires de l'època de les Mare de Déu renaixentistes. Bueno, jo que he embadalit cada vegada que tenc ocasió de pujar a Sant Honorat i veure-la. I és ella
I
qui fa la festa.
I és allà sempre, tot l'any.
Tot l'any.
I amb una panada... a la dreta.
Exacte.
És el símbol iconogràfic de la nostra vocació i no a qualsevol estampa postal o reproducció que facem, sempre hi ha aquest símbol.
Aquesta
el llibre i la panada. Clar. El llibre perquè mos remet a la cultura.
No, hem de recordar que la panada, a part d'un element gastronòmic que mos encanta, té aquest missatge, evidentment, eucarístic, que és el senyell pasqual, ell ofereix el que és el seu fill, Jesús, l'anyell immolat, ara que ha passat Setmana Santa, i per tant, la panada té aquest, i també, clar, el pa, que és també el pa i el vi, vull dir, és tot aquest símbol, aquest símbol eucarístic, que una parada per fer gràcia, no. Té també tota una simbologia i darrere tot un missatge eucarístic de primer ordre.
Mm-hmm. Com agraeixo, Miquel, que deixis clar això. Gràcies.
Ha quedat claríssim, i aquest diumenge cada any feis una trobada, un aplec, i serà aquest diumenge.
Sí. Sempre s'esdevé el tercer diumenge de Pasqua, el primer Pasqua de Resurrecció, el segon és diumenge de l'Àngel, en tantes resonàncies a Mallorca, i el tercer, preniu nota, tots els radioients, el tercer és l'aplec de Santa Maria la Panada.
I què hi feis, mam?
Bueno, és a dir, primer de tot, evidentment, el gruix és una celebració d'una eucaristia, una missa, vull dir, com per honrar la Mare de Déu, se fa una eucaristia festiva, l'estil mallorquí, ball de l'oferta, xeremies i cant, i tot el que toca, canten ergolls de la Mare de Déu, i després, en sortir de missa, pues, com toca, per tot, brufam la festa, un pot de ball, un pot de vi dolç, un parell de crespells per aquesta mossegada dolça, i és que, a la fi, veure els cavallers, les dames i tots els fidels, diguem, devots de la Mare de Déu que venien a compartir aquesta diada allà, en aquest lloc que és una passada i és un dels llocs més meravellosos que hi pot venir.
És increïble.
Compartim.
Crespells i parades, no.
No, perquè la mossegada dolça agrada més que la panada.
Sí, a més, els arregam amb vi dolç i no te pots imaginar. Heu de venir.
Heu de venir.
No teniu molt en fora,
No, nosaltres no.
Sí que és vera que després, normalment, els cavallers aprofitem aquest dia per fer un dinar, I anar a dinar sempre a panades, no?
A partir de les 10:30 i fins a migdia.
Sí, fins a migdia, sí.
Feis aquesta... Enguany... I ballareu, també?
També. Ja ho crec, sí. Ballador de la Riba serem... I els xerabials, de la Pobla, que són els xeramiers. Sí.
Formen part de la nostra família, com molt bé he dit abans, i sempre els estan molt agraïts en aquestes dues entitats. I enguany aprofitarem la vinentesa per presentar un llibre nou que ha escrit en Miquel Mascarot, superior, missioner del Sagrat Cor, superior de l'ermita de Sant Honorat, que amb un testes magnífiques, magnífics, perdó, parla de, del significat que té la Mare de Déu. La Mare de Déu de la Panada, m'ho hem donat compte, i ell ho deixa escrit allà, que és una Mare de Déu capaç d'aplegar a l'ermita de Sant Honorat majors, joves, religiosos, gent que practica molt sa fe, gent que per aventura cerca i no sap ben bé què cerca, és una Mare de Déu que mos parla de diàleg interreligiós, és una Mare de Déu d'avui, i per la gent d'avui. I després aquest llibre se deixa acompanyar per unes fotografies també magnífiques, sí, d'en Joan Picornell i d'en Xisco Xavier, i bueno, que són amics nostres i que també els agraïm moltíssim aquesta feinada que han fet. Tot això mos ajuda, i com vosaltres també que avui mos ajudeu, sí, a difondre aquest títol.
No, s'ha de tenir en compte que la Mare de la Panada té una de les col·leccions contemporànies de gojos més bones.
Sí.
Ara de plomes de primera hora d'aquí de Mallorca.
Ara en parlarem, perquè avui dedicam aquest programa a la Mare de Déu de la Panada.
Pensar i contestar, tot és començar.
Ara en parlarem de gojos també, però abans tenim una prova en la qual tindreu un minutet per enumerar paraules relacionades amb la Mare de Déu de la Panada.
Vinga, Jordi, vinga, Miquel. Tenim un minut per enumerar noms de membres actuals o històrics de l'Orde dels Cavallers de Santa Maria de la Panada.
Au, idò.
Saps que n'hi ha de molts.
Teniu un minutet. Un minut. Temps, sí, un param.
Pues jo, Vicent Fletxes.
Joan Guerra.
Conxa Fortesa.
Francesc Salleres.
Jaume Bernat.
Rafael Bordoi, poeta.
Joan Picornell.
Miquel Botatotxo.
Llorenç... Ai, Llorenç de... Moyaig i Llorenç de Portella.
Pere Joan Llebrés i Martorell.
Juan Cosolell.
Aina Espanya.
Espera un moment. Francesc Salleres, evidentment.
Ja l'he dit.
Ah, ja l'he dit. Està tancant llores. Després també tenim en... Ai, ara queda en blanc, el lot.
En Miquel Mascaró.
En Miquel Mascaró.
No li sortia. Sí. No li sortia. El pare Gaspar Monà, insigne historiador i fundador de la Biblioteca Balear.
Pinto Coll Verdolet.
En Miquel Mates.
En
Miquel Mates. I en Jordi Llefres.
Una producció de dades.
N'hi ha de més 200 membres, sou, que sí? Sí. Més o manco.
Més ser dames, sí, som superant. Un 250 més o manco.
Cavallers i dames.
Cavallers i dames, que quedi clar.
Molt bé. Dit això, tenim una altra prova, és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Comencem pel principi, la panada, la recepta principal de la Mare Déu de la Panada. Una panada, genèricament, és aquesta pasta cuita de farina, ho han dit, que ja surt documentada al llibre de Saint-Sauvy de 1324 i estesa per tota la Mediterrània i altres bandes del món, però sobretot aquí, Mallorca i Menorca, molt popular encara. La pregunta, Jordi, per tu, quin nom reben les panades a Menorca? O quin nom reben a Menorca les panades similars a les mallorquines?
Són cuscussons o són formatjades?
Són formatjades i molt bones.
Sí. I encara que no em pugui confondre, formatjades són salades.
Sí. La pollença són una espècie de crespell rubiol.
Exacte, diferent.
Exacte. Sí. I doncs sí, molt bé, formatjades. A Menorca s'hauria de dir la Mare de Déu de la formatjada.
Sí. Esperen que no se'ls ocorra, Esquip.
Bé, tindria un títol diferent.
Ah, sí, també estaria bé.
Molt faria competència.
Clar que sí, o companyia.
Segona
pregunta, molt bé.
Viatjaríeu, mira, sí, intercanvis.
Sí. Em dic que xeramiers, balladors, cavallers varen acompanyar l'entronització de la primitiva imatge de la Mare de Déu de la Panada, el Fornet de la Soca, per les festes de Pasco. El Fornet de la Soca es troba on antigament hi havia el forn del teatre, un forn creat ja al segle XIX i que té una façana molt característica, com dèiem abans. Però sabeu de quin estil és, Jordi, també per tu, de quin estil és el mostrador del fornet?
Eclecticista. Ah, és modernista.
Modernista, oh.
Sí? Modernista, clar que sí.
Totes les característiques.
De fet, té un àngel sí. alat.
Té, tots que diguen modernisme estan presents en el mostrador.
Ah, que sí? Molt recomanable aquest mostrador, aquest font del teatre, que després va ser d'ençada l'any 2018, al Fornet de la Soca. Miquel, les preguntes per tu. Primera pregunta. El desembre de l'any 2025, l'any passat, va morir en Joan Guerra, ara ho dèiem, artista amb una obra profundament vinculada a l'imaginari popular, la iconografia religiosa i la vida quotidiana de Mallorca. En Joan Guerra fou el creador de la Mare Déu de la Parada l'any 1980, però te volen demanar quin era l'estil que va fer de la Mare de Déu de la Panada primerenca.
Miquel, era naïf o era cubista?
Naïf.
Que també era l'obra de
sí,
Joan.
Sí, tota la seva obra es caracteritza per aquest estil naïf, correcte.
Mm-hmm. I doncs sí, una Mare de Déu preciosa.
Preciosa.
Mm-hmm. Ja era restaurada, que l'han restaurat l'any passat.
I encara és en el Fornet de la Soca, ja l'han retirada.
No, encara és.
Encara és.
I la resta de dies de l'any?
Viu a Solla.
Viu a Solla.
Viu a Solla, mos va tornar a Sollerica. Va tornar, té bon gust, ella.
Viatge.
Està a la Casa de Cultura Museu de Solla.
Molt bé, molt bé. I dà una recordança en Joan Guerra i tota la seva obra.
Sempre.
I aquesta meravellosa obra que tenia de naïf. Però ara sí, els gotjos. Parlem dels gotjos, de la Mare Déu de la Panada, perquè en llegirem un fragment de la primerenca, el goig primerenc. Diu, si hau la nostra bocada quan la pas cons du consol, o verge de la panada, dolça com un rubiol. La sabeu?
Sí.
Sí.
Abans ja éreu tendre i pura, dins el bosc remorejant, però ara us heu fet figura que en braços porta l'infant i la canta la tonada d'una cançó de bressol. Això era un trosset?
Sí.
De... Qui la va escriure?
En Lloren Moyà.
Aquesta era la pregunta.
I Gilbert de la Portilla.
I Gilbert de la Portilla, el primer poeta.
Sempre ho remarcava, les seves obres.
Sí. És preciós aquest gotge, sí. Enhorabona. Diumenge no mos queda més temps, però diumenge tothom s'entonarà a partir de les 10:30. Sí.
Trull i Sarau, del bo.
Sí, i cantareu els gotxos?
Sí.
Aquest sí. De Lloren Moyà?
No, enguany cantarem una altra versió, però perquè és que té 14, la Mare Déu de la Panada té 14 gotxos diferents, alguns editats i alguns, bueno, reeditats i alguns reeditats. Ben que dic que anem bretant un poquet.
Uau, clar, que bé. Sí. I per molt d'anys la Mare Déu de la Panada, gràcies.
Molt d'anys.
Gràcies a vosaltres. Ens tornareu a convidar,
sí,
i vindrem.
Sí, tant.